anar cap a la platja, però no amb en Marco Laje, del Servei de Socorrisme, això serà més tard, cap a les 11:30, sinó que ho fem per agafar uns quants grapats d'arena, fixar-nos-hi bé, mirar aquests granets i distingir que no només hi ha granets d'arena, sinó que també hi ha molts fragments de plàstic. I això és el que ha estudiat el Centre d'Estudis Avançat de Blanes, i per això volem saludar la coordinadora de l'àrea de divulgació científica d'aquesta entitat, na Gemma Agell. Hola, Gemma, molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, gràcies.
Bé, heu portat a terme un estudi a les nostres platges, les de Formentera i també les d'Eivissa, amb col·laboració, per cert, amb els centres educatius, amb els quals heu conclòs, bé, doncs que la platja amb més contaminació plàstica de totes les Pitiüses és Cala d'Hort, a l'oest d'Eivissa.
Sí, bé, és un estudi que he de dir que està en fase, els resultats són preliminars, eh? El que passa que aquest resultat entenc que ha copsat molt a l'audiència aquí a la zona de les Pitiüses. És cert que és un resultat d'un moment puntual que comparativament amb altres zones doncs, va donar un pic molt alt, però que justament el que estem fent ara és continuar aquests mostrejos també amb les escoles i amb la col·laboració del GenGob per anar veient quina és la dinàmica, si això es consolida, si és un moment puntual, així és com funcionen els estudis científics. Hem de seguir veient què passa, contrastar-ho també amb dades, meteorològiques i oceanogràfiques, i veure si hi ha algun influeix el corrent, el front balear, no? Que el corrent faci que acumuli en aquesta zona més plàstics, que és la zona aquesta, com has dit, nord-nord-oest. I bé, hem de seguir, no?, coneixent una mica més la dinàmica de com funciona tot plegat.
Bé, doncs ja ho veieu, l'estudi s'ha de seguir realitzant, però de moment els resultats preliminars, home, són un poc preocupants. En el cas de Cala d'Hort heu trobat fins a 140 partícules per metre quadrat, gairebé el triple de les partícules plàstiques que es troben a una platja que suposant més contaminada com la de la Barceloneta a Barcelona.
Sí, 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 et dic, això pot ser influència dels corrents superficials que hi ha en aquesta zona. També s'ha de dir que l'època en la qual es va trobar aquest pic era l'hivern, època, un moment després d'un temporal. Pensem que molts dels plàstics, tot i que ens imaginem que floten, molts baixen al fons i enfront de les platges es genera com una mena de reservori que quan hi ha un temporal això ens ho torna a la platja. Llavors, aquests moments de temporal per nosaltres és molt important poder-los seguir, per tant, és molt important la tasca que s'està fent a Eivissa i ara també a Formentera, si s'afegeixen nous centres educatius, de fer un seguiment en diferents èpoques de l'any, perquè veure si, no, aquests reservoris també passa això, no, que en moments puntuals doncs, generen aquests pics d'acumulació a les platges. Barceloneta, perdona, és una platja urbana, sí. També és una platja que té neteges diàries, tot i que els microplàstics la majoria de vegades en aquestes neteges no es recullen perquè justament són petits, són partícules més petites de 5 mil·límetres i per tant no entren dintre de les màquines i les graves aquestes que netegen les sorres.
Parlant d'aquestes xifres, de moment cal recalcar-ho, provisionals, 140 partícules a Cala d'Hort Eivissa per metre quadrat, partícules de plàstic. Sí. Però bé, pel que fa a la resta de platges, i en concret mos interessen les de Formentera, els resultats per cap on van?
Bé, Formentera, hem de dir que Formentera es va fer a Espujols. El programa del que estem parlant és un programa que és un programa de ciència ciutadana. El projecte es diu Plàstic Zero i la plataforma es diu Observadors del Mar. Amb Observadors del Mar vam establir aquesta col·laboració amb el GenGo, primer per totes les platges, per 7 platges d'Eivissa, tenint una visió general de tota l'illa, perquè hi ha platges de tots costats, no? del voltant de tota l'illa, i enguany cada centre apadrina una d'aquestes platges. I s'afegeixen aquests tres centres de la illa de l'illa de Formentera. Si fins ara només teníem un punt que era Espujols, ara també tindrem Migjorn i ara, perdona, disculpa'm, però no me'n recordo quin és l'altre.
Potser tindrem, Ses Illetes. O...
Pot ser, tenim tres punts de mostreig amb col·laboració amb tres centres educatius de Formentera.
En el cas d'Espujols, el que heu trobat fins ara, què tal? És tan alarmant com a Cala d'Hort?
No. Allò és ben bé un pic d'aquests que et dic, i Espujols, ara les xifres les tinc així que em vaguen pel cap, però crec que està dintre de la mitjana, que és entre 10, 20 partícules, 30 per metre quadrat.
Entre 10 i 30 partícules per metre quadrat.
Sí.
Què són aquestes partícules de plàstic?
Perdona?
Què són aquestes partícules de plàstic?
Bé, el que estudiem, el que estem estudiant en aquest projecte són els microplàstics i els mesoplàstics. Això vol dir que són mides petites de plàstic. Són les mides que van de més petit de 5 mil·límetres en un cas i fins a 2 centímetres i mig en l'altre. I hi ha diferents tipus de plàstics, tipologies, que és el que els alumnes fan. Els alumnes el que fan és van a fer el mostreig a la platja que tenen assignada, recullen una sèrie de parcel·les, la part superficial d'aquesta parcel·la, i allà separen de la sorra els diferents tipus de plàstics i els classifiquen. I aquestes dades són les que arriben a l'equip científic, amb les quals, després d'una validació, fa aquests estudis dels que després veiem aquestes mitjanes, no?, per metre quadrat. Els plàstics són de diferents tipus i són plàstics que, degut a l'erosió, i s'han anat fragmentant, no? Doncs una bossa de plàstic, al final el que fa és acabar convertint-se en un tros de plàstic potser d'un centímetre. Perquè és més... perquè estem estudiant això? Bé, les partícules de tamany més petit, sobretot ja parlant de microplàstics, que són, com he dit, més petits de 5 mil·límetres, doncs clar, s'està veient que molts organismes les ingereixen. Llavors, entren a la xarxa tròfica en un estadi molt més baix. Així com els plàstics més grans, hem vist milers de vegades, malauradament, imatges de la tortuga, no?, que queda enmallada, o d'algun cetaci, no?, dofí, que també, o etcètera, no tenim tan present, perquè està menys estudiat, el que passa al plàncton, no?, que ingereix aquest microplàstic. Clar. Per tant, això es va acumulant, perquè aquest plàncton se'l mengen a peixos, aquests peixos petits els mengen altres peixos, i així es va acumulant a la cadena tròfica. I tot això és un camp encara per explorar, no? Per tant, és interessant implicar els alumnes en un camp de recerca nou i en el qual ells formen part d'aquesta recerca.
Sabem quant de plàstic hi ha, sabem les característiques d'aquest plàstic i l'origen.
Bé, l'origen, moltes vegades quan en sessions amb els alumnes els hi preguntem, no?, d'on creieu que ve aquest plàstic, el primer que et diuen és que els vaixells tiren la porqueria al mar, no?
Aquí també es diu molt d'Àfrica, perquè de tant en tant és veritat que arriben taps de Coca-Cola amb àrab i dius, no, mira, això ve del nord d'Àfrica.
Bueno, pensem que la Mediterrània és un mar tancat, amb uns corrents molt particulars i uns girs, que justament és el que et parlava abans, aquí a Balears, hi ha tot un corrent i un gir que repassa tota la costa francesa, no?, de la Costa Blava, arriba a la costa catalana i justament fa un gir aquí a la zona eivissenca, no? Llavors, bé, els corrents aquests és una de les coses que s'han de contrastar amb els resultats, no?, veure si està en línia aquests corrents amb els resultats de zones de més acumulació. L'origen en fragments tan petits és difícil. Així és com un tap pots veure l'origen amb un fragment, imagina't, de 5 mil·límetres, és molt complicat saber-ne l'origen. El que sí que m'agradaria destacar és que això et deia, moltes vegades ens pensem que el plàstic, això, els nens diuen que llencen els vaixells, que ve de mar, però pensem que gairebé el 70% del plàstic és d'origen terrestre. O sigui que el que nosaltres embrutem als torrents, i en el cas nostre aquí a Catalunya, les rieres o els rius, tot això acaba anant a parar a mar. Per tant, no és només el que llencen els vaixells a mar, sinó que l'origen majoritàriament és terrestre. Una bossa de plàstic, imagina't, un dia de mercat, jo penso en el meu poble, que voleia, doncs pot anar perfectament a parar a mar. Els globus, que, saps, ens pensem un globo, mira, ha volat, doncs el globo aquest anirà per a mar. Llavors, l'origen majoritàriament és terrestre i moltes vegades causats doncs, quan hi ha rierades o torrentades.
I pel que fa a la concentració de plàstics a la mà, ho dic perquè hem sentit a parlar molt d'aquestes famoses illes de plàstic, de dimensions bé increïbles, al Pacífic, a l'Atlàntic, però a la Mediterrània en tenim, i més concretament, a prop de les Pitiuses n'hi ha?
Mira, hi ha un estudi fet que s'ha publicat aquest any dels meus companys que treballen en aquest tema, que està, bueno, perdona, és a la zona de Mallorca, a la zona de Serra de Tramuntana, una de les zones on també hi ha acumulació de plàstics. Per tant, a Pitiuses, de macroplàstics, ara mateix no t'ha cedit la dada, però sí que seguiria una mica la línia que passa amb els microplàstics, no? Seguint aquests corrents, doncs hi ha zones de més o menys acumulació. I amb macroplàstics sí que és veritat que tenim molt present aquestes illes del Pacífic i zones amb grans dimensions que ara s'estan... Bueno, hi ha projectes que volen intentar treure-ho. Pensem que treure un macroplàstic, bueno, podem intentar tecnològicament trobar-hi alguna solució, però per un microplàstic és molt difícil. Per tant, aquí ens n'aniríem a què? Com solucionem això? Doncs amb la responsabilitat social de cadascú, no la responsabilitat d'intentar reduir l'ús del plàstic.
Tu fas o què? Quan vas a comprar el berenar, tu mires això?
Jo ho miro. El que passa que moltes vegades reconec que és difícil de fer. Jo sí que és cert que aviam, si jo em vull comprar un paquet de galetes, intento que no sigui un paquet de galetes, que llavors les galetes van empaquetades de 5 en 5 amb un altre plàstic, no? Això jo crec que tots podem fer-ho i que ho havíem fet tota la vida i que ara no ens ve d'aquí, no? Sí que és cert que hi ha altres productes que et veus forçat a comprar, però bé, no, es tracta de mica en mica cadascú amb la seva mesura el que pugui fer, doncs no gastem una botella d'aigua cada dia, no?, per anar a l'escola, sinó que agafem una botella i l'anem reomplint, no? Petites coses que poden influir també a les grans indústries, que són les que han començat a fabricar. Si de cop i volta ara doncs deixem de comprar galetes empaquetades individualment, potser deixen de fer-les, no? O sigui, jo crec que a la societat també tenim molt de poder, encara que no ens ho pensem, amb coses d'aquestes, no? Mira, l'oli de palma ha estat molt polèmic i ara Nocilla, ara ha tret la Nocilla sense oli de palma, perquè no la venien.
Clar.
Sí.
Gemma Gell, ens quedem amb aquestes reflexions. Ella és coordinadora de l'àrea de divulgació científica del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres.